Jo no, no, ja ho sabeu que no. I jo vaig fer el programa com sempre, amb un clàssic i tot, i el dilluns al matí dic: ostres, els Oscars.
Veus? Però
I aquí...
hem de dir que no vas, o sigui, que sempre vas encertant i vas veient quines pel·lis acabaran sent premiades, eh? Comencem per aquest repàs pels premis una mica més destacats i importants
Sí.
d'aquests Oscars.
Doncs mira, com jo ja vaig anticipar el mes d'octubre passat o novembre, no sé quan la vas veure, ja vas dir-te: una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson és la pel·lícula de l'any. Bingo. O
Totalment.
sigui, espectacular pel·lícula, s'ha endut la millor pel·lícula, millor director, per fi, Paul Thomas Anderson, que jo porto dies, no, porto anys dient que és per mi el millor director americà actual de cinematografia actual, és amb millor en diferència. També s'ha dut el millor muntatge, s'ha endut el millor secundari, Sean Penn, espectacular, també vas dir aquell repàs de la pel·lícula que feia una actuació brutal, el Sean Penn. També s'ha endut un nou premi Oscar, que és el millor càsting, és un premi nou que s'inaugura aquest
Home.
any, que és el millor repartiment de tota la pel·lícula, i s'ha endut també el
Clar.
millor repartiment perquè és espectacular. Millor muntatge, també s'han dut una tega tras otra. I altres premis han estat el millor actor, ha estat per al B. Jordan, que és el de Sinners, també merescut perquè fa dos papers, o sigui, és un actor que es
Sí.
desdobla i fa dos papers. Aquesta pel·lícula també s'ha endut la millor fotografia, atenció, perquè el primer cop que una dona autodural ha guanyat el premi a la millor fotografia, això també és històric, vale? També s'ha endut la millor banda sonora original de blues, que és espectacular la
Sí,
música
és molt
d'aquesta
bona.
pel·lícula. El millor actor, com dèiem, ha estat per ell també. La millor actriu ha estat per la Jessie Buckley per la pel·lícula Hamnet, encara que aquí jo vaig dir al seu moment que m'agrada més, i segueixo dient que m'agrada molt més Rose Byrne per aquella pel·lícula. Si podria tenir una patada, penso que el
Ah,
context de
sí,
la
és veritat.
pel·lícula i de lo que és la pel·lícula no ajuda a Rose Byrne, en canvi el context de Hamnet com a
Massa
pel·lícula,
arriscada, també, sí.
pel·lícula artística, com pel·lícula de dol, de pèrdua d'un fill, ajuda més a que Jessie Buckley hagi guanyat l'Oscar. Però si us plau, si podeu veure, si podria tenir una patada, comprovareu que Rose Byrne per mi està molt millor que Jessie Buckley, però bueno, ha guanyat Jessie Buckley. Millor actriu de repartiment ha estat l'Amy Madigan, que té 75 anys i per fi ha guanyat un Oscar per la pel·lícula Weapons, que fa d'una tieta malvada. Si heu vist la pel·lícula ja ho veureu. Aquí també penso que el maquillatge que li van posar a l'actriu ajuda molt, perquè no la reconeixes, no veus a l'Amy Madigan per enlloc entre la perruca que li posen i el maquillatge que porta, vale? La millor pel·lícula internacional, com no, seguint aquest reguitzell de premis, ha estat Valor Sentimental, que ja també vam parlar amb ella.
Sí.
Frankenstein s'ha endut els premis tècnics com vestuari, disseny de producció, que és espectacular, el maquillatge, i el so, que era un premi, allò, diguéssim, que lluitava també, cirat amb ell, s'ha endut Fórmula 1, F1, pel so d'aquesta pel·lícula. O sigui que Cirà finalment se'n va anar amb les mans buides, amb les dues que optava. I això seria el resum una miqueta dels premis grossos que s'han donat la matinada del diumenge al dilluns passats, no? Ah, també dir els guions: guió original Sinners, millor guió original Sinners, i millor guió adaptat també Una batalla tras otra, vale?
Mira,
La
veus?
gran triomfadora, amb els premis molt grossos, com són guió, com són un actor secundari, com són millor pel·lícula, millor futura, millor direcció, és Una batalla tras otra, i està disponible al paquet de Movistar i també a HBO, vale? Hi ha gent que potser
Ostres,
té
molt bé.
Movistar i no pot veure
Sí.
la pel·lícula, que és d'HBO. Hi ha gent que té paquet Movistar i paga una quota, no sé quina és, X, i li entra a HBO, està vinculat.
Mira.
Per tant, també la podeu trobar dintre del vostre paquet de Movistar, si pagueu uns canarons i teniu també vinculada a HBO,
No,
vale?
jo no tinc tantes.
Val.
Però, mira, és una bona recomanació. Francesc, hem fet el repàs. Jo crec que ara ja sí que entrem en matèria amb el menú d'aquesta setmana concretament. Tenim una mica de
Doncs
tot també,
de tot també, o sigui, variat.
eh?
Tenim el testament d'Anne Lee, Tenim una comèdia francesa que es diu No te queda otra. Tenim l'estrena rècord de taquilla, com no, de Torrente Presidente, de l'amic Santiago Segura. I tenim una rècord espectacular que s'ha parlat poc d'ella, però penso que és una pel·lícula espectacular i la podeu trobar al Filmax Gran Via 2, molt a propet d'aquí, que és Epic Elvis, Elvis en concert, Elvis Presley en concert.
Molt bé. Doncs comencem pel El Testamento d'Ann Lee.
Se acerca la hora. Lo sé. No tengáis miedo. Todos hemos sufrido por el camino. Hemos hecho enormes sacrificios para recibir el mayor amor que puede sentir una mujer.
Bé, aquesta pel·lícula, El Testamento d'Ann Lee, amb una gran Amanda Seyfried com l'actriu principal, dirigida per la Mona Fazul, també fa el seu guió, està basada en fets reals del segle XVIII d'una secta religiosa als Estats Units, en la qual la lideresa religiosa d'aquesta secta, l'Ann Lee, va crear o va formar una corrent religiosa en la qual Jesucrist no era home sinó era una dona, i per tant era una dona qui va morir per nosaltres, i vull dir, és tot la vessant femenina de la religió, pues en aquest cas per una Jesucrista o per una Jesusa, no sé com dir-ho, no?
Era la que... és bonic.
Jesusa, no? Pues era la que aquesta secta tirava endavant, no? I en lloc de resar, cantaven i ballaven. O sigui, la seva forma d'expressar aquesta litúrgia era cantant i ballant. Amb aquestes, vull dir, aquesta lideresa era la personatge que interpreta l'Amanda Seyfried. Llavors, la pel·lícula està molt ben ambientada, realment el trailer és fan ganes de veure la pel·lícula, no? Pel·lícula arriesgada, valent, molt visual, però també té un punt de falta de crítica, una mica superficial, una mica estètica, no? I bé, parla i recrea aquest moviment que es deia Shaker. Es deia curiós. Moviment Shaker, aquesta secta, que es va fer a finals del 1770, d'aquesta dècada és quan es va crear aquest moviment. La primera és una metàfora del món actual també, perquè parla justament de seguir a un líder bojament, seguir unes consignes i a uns líders a vegades sense sentit, que ens imposen coses i la gent s'ho creu i els segueix, no? I bé, esa és el poder d'aquests líders, que a vegades pues no volen el bé per nosaltres, sinó volen el contrari, no? I tot això, com deia abans, basat en uns fets reals, i com deia l'Ann Lee, era aquesta lideresa d'aquest moviment Shaker, que Shaker vol dir moviment, shake, agitar, en anglès, no? Que potser ve de perquè ells ballaven i cantaven en lloc de resar, no? Bé, això és aquesta pel·li que pot ser interessant, i sobretot això, pensant que va passar realment al segle XVIII als Estats Units, no?
Molt bé.
Anem a la següent, que és una comèdia francesa, que ho fan molt bé els francesos fent comèdies, que es diu No te queda otra.
Plaza 77 y 76. Es perfecto.
Ay, pensé que no llegaría nunca.
Pero no.
No.
¿Antoine Toussaint?
No.
Tengo su cara tatuada en la espalda. No llegó a tanto, pero me gustaría, para que viera cuánto lo admiro.
Me gustaría estar tranquilo.
Me encanta su voz.
Bienvenido a Suiza, señor Toussaint.
¿Me deja en el centro? Mi hija se casa mañana a las 11. Te lo suplico, no me estropees el día. ¿No podría cantar algo?
En absoluto.
Puedo proponerle acostarse conmigo a cambio, aunque siento que yo tengo más ganas que usted.
¿No quiere venir conmigo? A la boda. Me gustaría volver a la vida de mi hija del brazo de Antoine Toussaint.
Estás muy guapa. Mi único amigo es mi manager. La fama es práctica para eso. Nadie ve que te pierdes la vida.
Por eso eres infeliz, Antoine. No te interesas por los demás. Una pequeña sonrisa. Sois los dos, Constance y Bastián.
Baptiste.
Baptiste. Creo que me estoy enamorando. Soy insufrible.
Eres un amor.
Que no.
Que sí.
¡Ah, sí que está fría!
Siempre he temido que se acabara todo. Ha sido un regalo que no me esperaba.
Bé, aquesta pel·lícula, ja té que tota comèdia, l'hem vista, són molt bons, com ho deia abans, i té molt bona pinta i narra d'aquest trobada de dos persones que no es coneixen de res a un tren. Una és una dona ja, diguéssim, de mitjana edat cap a dalt, vitalista, enèrgica, no, descarada, pizpireta, vull dir, que sense vergonya, i l'altre és un tio que està agre, que està, vull dir, que no vol saber res del món, que inclús està pensant en suïcidar-se o fer una eutanàsia, que és un antic cantant de la cançó francesa, molt famós al seu temps, però que ara ja està, diguéssim, passant una crisi assistencial, podríem dir, no?
Clar.
I aquesta trobada amb aquesta dona, amb aquesta empenta, pues fa que mica en mica potser vagi tornant a tindre sentit la seva vida, no? I perquè aquesta dona va a la boda de la seva filla, vol que aquest tio vagi amb ella, i aquí ja tenim el lío muntat, i ell mica en mica es va deixant portar per aquest terremot que és aquesta dona, que era o és admiradora d'ell com a cantant, no? I pues la pel·lícula parla d'això, d'aquestes pel·lícules que parlen de melancolia, parlen de la vitalitat, parlen també del cinisme, parlen de l'esperança, parlen de forma més soterrada, però també parlen del suïcidi assistit, l'eutanàsia, que és el que ell en certa part vol fer i li confessa a ella la pel·lícula. Per tant, aquest xoc d'ell depressiu i ella desbordant d'energia fa que la pel·lícula, aquesta comèdia, pues, funcioni molt bé, i a més en actuacions segurament, aquí sentim el doblatge, però sentir-les més originals segur que encara serà millor, pot estar molt bé, no te queda otra, ¿vale?
Sí, té molt bona pinta.
Sí, i també té bona pinta, a més, a molts calarons, tot sigui dit, ¿vale? Té bona pinta, ho he dit en conya, dit amb ironia.
Sí, és una comèdia.
Ja m'entens, no? És Torrente Presidente de Santiago Segura, la pel·lícula número 6 de la saga.
Som-hi.
Todo empezó con un hombre.
Torrente.
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 Un hombre que aprendía a moverse entre los poderosos hasta proteger al propio Estado. Sobrevivió cuando todo se vino abajo y acabó liderando a los suyos. Su historia es la historia de España.
Bé, això és la sisena part en la qual Torrente, personatge superconegut dins de la filmografia espanyola, que va néixer l'any 98, aquest policaspós, brut, lleig, gordo, misògin, masclista, no sé què més dir d'ell, va començar la seva primera pel·lícula a l'any 98, que Santiago Segura se'n va endur el millor director novel, els Goya d'aquell any, imagina't, no? I he de dir que la primera pel·lícula... Digue'm.
Sí, la seva primera pel·lícula és Torrente. Jo no
la seva primera pel·lícula és Torrente. Ell havia fet curtmetratges d'estil gore, de cine així posat de to gore, molt potents visualment, el Santiago Segura. Havia sortit de totes les teles de concursant, de 1.000 concursos i de 1.000 històries. Allà de Fiqui, que sortia amb molts concursos. Sí, una trajectòria espectacular. Finalment va poder fer Torrente, va ser un pelotazo, i a partir d'aquí pues, ja és el Santiago Segura que tothom coneixem a partir de Torrente. Va fer una, va fer dos, va fer tres, bueno, aquesta és l'última pel·lícula, i en paral·lel, ja des de fa uns anys, fa l'altra saga del pare, no? Del pare i els hijos i totes aquestes, no? Però el seu pepinazo va ser Torrente l'any 98, i queda dir que la primera pel·lícula va ser trencadora, va ser divertida i certament el personatge vull dir, feia gràcia perquè era un estereotip brutal d'aquest policia que es pos, fatxa, que molta gent es va prendre la pel·lícula com si la pel·lícula fos això, fos fascista o fos, diguéssim, una pel·lícula masclista, i no, justament era un personatge d'aquest tipus però se'n reia d'ell, i que no sí, veiés sí. Això no ho entenia la pel·lícula. I la saga va continuar perquè ell, Santiago Segura, va veure que s'ho donava molts cèntims i va seguir la saga, no? I aquesta saga el que té és que té molts cameos, participa molta gent famosa. Exacte. Del món de televisió,
és la gràcia.
Del món televisiu i del món de l'espectacle i altres actors que participen i van fent petits cameos dintre de la pel·lícula. De fet, aquest últim surt Gabino Diego altre cop, surt Carlos Areces, Cañita Brava, Barragán, José Luis Moreno, el Alec Baldwin que fa de Trump i Kevin Spacey que fa del dolent de la pel·lícula. No t'ho perdis, eh? Kevin Spacey, que
què
està
dius?
Clausurat i està sancionat i està a nivell internacional, doncs surt a Torrente. Pel·lícula de comèdia negra, facilona, passa que li critiquen que és una successió de gags. Així com la primera tenia un guió que anaves veient la pel·lícula i estava força bé, i també la segona, la tercera també potser, jo ja em vaig quedar la tercera, la 4, 5 i 6 ja no les he vistes. Aquesta última, la crítica que tenen més contundent és això, és que és com un especial de José Mota de Cap d'Any, doncs algú semblant, és gag sí, rere gag, sí. Gag rere gag, més brut i més fatxa i més d'això, i que sí que amaga certa crítica social perquè el Torrente és el polític d'un partit que es diu Nox, N-O-X, i es presenta a les eleccions per Espanya, per ser president.
Ens vol sonar.
I aleshores, doncs sí que hi ha certa crítica, però aquesta crítica al mateix temps també és equidistant respecte al woke, respecte a les esquerres, o sigui que no es posiciona francament, diguéssim, criticant obertament a tot el que és dretes, el Santiago Segura, sinó que critica a tothom. Critica des de la dreta a el que és la, com deia abans, les polítiques woke, a l'esquerra més esquerra, i es queda al mig, i llavors, clar, la seva pel·lícula pues, no acaba de definir-se. I així com la primera sí que era una paròdia molt bruta i molt directa d'aquest personatge, aquesta, encara que jugui amb això de Nox i aquestes coses, es queda a mig camí, i això també ha estat criticant, no? Però això li importa poc a Santiago Segura, perquè està la pel·lícula més taquillera més taquillera del cap de setmana, sense haver fet publicitat, sense haver penjat cap mena de tràiler, sí. Sense cap mena de pòster, era una cosa negra posada a Torrente Presidente, i amb això el tio, la pel·li més taquillera del cap de setmana, que sembla que ha recaudat 8 milions d'euros, no sembla que ha recaudat. O sigui,
mira, en un moment
ha recuperat la pel·lícula en creixos, vull dir que
veus?
Espectacular. Paròdia inofensiva, i que bueno, pels fans de la saga que vulguin tornar a riure amb aquest personatge que és el Torrente, doncs vinga, endavant, no? Passa que
endavant, ja
després,
sí.
Després de sis pel·lícules dius, bueno, no ho sé, no?
Jo es podria tancar aquí.
S'hauria tancat a la tercera o a la segona perfectament, i amb el que anava guanyant feia altre tipus de pel·lícules, perquè jo estic segur que Santiago Segura pot fer altre tipus de pel·lícules i pot fer altre tipus de cinema, i no ho fa perquè bueno, li és còmode fer aquestes pel·lis com els xurros que recauden, i llavors diuen, no, és que jo aporto molt al cine espanyol. Cert, fa que la gent vagi a les sales,
sí.
Però
sí,
clar,
sí.
El cine espanyol de més qualitat o més, diguéssim, que vol veure per un cinema de qualitat, pues clar, Torrente i les pel·lis que fa Santiago Segura pues no li fan el pes, i per això mai està nominat als Goya ni mai està a cap terna de premis ni res, perquè són pel·lícules molt fàcils de fer, no? Seguim, que si no ens quedarà temps per parlar de la gran pel·lícula.
Anem amb la Reco,
que és Epic Elvis en concierto.
Been a lot written and a lot said, but never from my side of the story. Lord Almighty, I feel my temperature rise. Hey, the light's on. I can see you. Hello out there. Hello.
espectacular. Vull dir, és una pel·lícula imprescindible. Si us agrada Elvis Presley, us agrada la música, us agrada veure el Presley en directe, no us perdeu aquesta joia que és Epic Elvis en concert, de Baz Luhrmann, que és el director de Moulin Rouge, i que fa uns anys va rodar una pel·lícula que es deia Elvis, recreant la seva vida amb actors, lògicament, no? Es centrava molt en la relació d'Elvis i el coronel Tom Parker, que és qui li portava tot el tema de manager, no? I aquesta pel·lícula el que fa és, a partir d'unes cintes trobades inèdites, gravacions inèdites, tant de testimonis del propi Elvis Presley i imatges de concerts, ha fet la recreació de l'última etapa, diguéssim, d'Elvis Presley del 69 fins al 77, que és l'etapa de Las Vegas. Ell primer va tindre un retorn, que va ser l'any 68, amb un especial de Nadal, que es deia Comeback Special, de la NBC, que és un concert molt famós, que anava tot vestit de negre, de queer, que va fer el retorn, diguéssim, als escenaris, després d'una època que, després de venir de la guerra, de la guerra mundial, doncs es va dedicar, no, de la guerra de Corea, perdó, es va dedicar molt a fer pel·lis dolentes a Hollywood, no? A partir d'aquí va com desaparèixer i va tornar aquest especial de Nadal. I el coronel Tom Parker va tindre la idea de crear una sèrie de concerts, fer un resident a un hotel a Las Vegas, que era l'Hotel Internacional de Las Vegas. Llavors, la primera actuació va ser a l'estiu del 69, 31 de juliol, i va fer 636 concerts, dos concerts diaris. Del 69 fins a l'any 77, que va morir, perquè al final també va fer una gira americana, Elvis Presley, va fer 1.100 concerts, Elvis Presley. I la pel·lícula el que fa és un repàs de certs temes de diguéssim, d'aquesta residència a l'hotel d'International Hotel i al Hilton, l'última part, espectacular, on es veu aquests concerts amb imatges restaurades que es veuen espectacular. La qualitat de les imatges són un luxe, el so és un luxe, i a part es veuen els assajos que feia ell amb la banda, una banda espectacular, i com polien tots els temes i després com es recreaven en concert, no? Tot això narrat en primera persona, perquè van trobar també una sèrie de gravacions on ell Elvis Presley explica la seva vida en primera persona. Llavors, el que
Déu-n'hi-do, quin luxe, clar.
El que fa la cinta és, amb aquestes narracions d'ell en primera persona, van posant imatges dels concerts, encara que el primer quart de la pel·lícula sí que és un repàs una miqueta de la vida de qui és Elvis Presley, on va néixer, com va créixer, què va fer, fins que arriba a l'etapa ja del International Hotel, resident allà a l'hotel amb aquests concerts. Per tant, és una immersió brutalíssima aquestes actuacions, i on veus la qualitat musical, la veu que tenia Elvis Presley, la banda que portava, i torno a repetir, si ets fan d'ell, doncs no t'ho pots perdre, perquè és una joia de pel·lícula que l'estan fent al Gran Via 2 des de fa dues setmanes, encara està d'estrena, i jo crec que seguiré més temps, perquè ja et dic que és per mi és imprescindible si t'agrada aquest tipus de música i t'agrada Elvis Presley, perquè disfrutareu moltíssim amb aquesta pel·lícula del Baz Luhrmann. També està molt bé la pel·lícula que ell va fer fa uns anys, l'Elvis, amb personatges i actors, diguéssim, que no sé si hem parlat d'ella, suposo que sí, farà un parell d'anys o tres anys, quan es va estrenar, que també estava molt bé aquesta pel·lícula.
Sí, sí que em sona. Quina nota li poses?
Doncs li poso un 9, o sigui, un 9, perquè és,
ja dic,
és una, jo dic que em vaig sentir allà a la sala, a més érem quatre persones a la sala, quatre persones. Clar. Una sala del Gran Via 2 que està dedicada al 4DX, allò que són aquelles butaques que es mouen. Aquí no es mou res, però vull dir, la sala l'han utilitzat per fer aquests passes de la pel·lícula Epic. Són uns butacons espectaculars.
Clar, estàs molt còmode. Allà,
quatre persones, el so era espectacular, molt immersiu, i les imatges són un luxe. O sigui, és que són imatges sembles rodades actualment. O sigui, ha hagut una qualitat en recuperar tot aquest material espectacular. I veure tot aquest entresijos dels assajos d'Elvis Presley, com atacava les cançons, com les, diguéssim, les versionava, fins que ja finalment les atacava en el directe, brutal. I veus això, veus els concerts, veus la gent que estava allà, perquè eren concerts on la gent sopava, o sigui, eren taules on la gent sopava, a l'hotel sentats, feia el seu sopar, i llavors Elvis Presley feia el concert allà. I espectacular la gent que havia allà assentada, gent famosa, des d'actors, gent del món de la faràndula americana d'aquells anys 70, vull dir, Pel·lícula espectacular.
Molt bé. Doncs acabem així. Gràcies, Francesc. I got the feeling that something ain't right. I'm so
scared in case I fall off my chair. El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són 2:15.
Serveis informatius, El Prat Ràdio.
Bona tarda, els parla Víctor Asensio. L'Ajuntament del Prat